Benjamin Netanyahu més a prop de tenir la mateixa consideració que Vladimir Putin per al Tribunal Penal Internacional. La fiscalia d'aquest òrgan demana que se'l detingui perquè afirma que hi ha indicis clars de crims de guerra i contra la humanitat a Gaza. El fiscal Karim Khan fa la mateixa petició per al ministre de Defensa israelià.
La meva oficina demana una ordre per a Netanyahu i Galen, tots dos coperpetradors i màxims responsables de cometre aquests crims. Israel, com tots els estats, té el dret d'actuar per defensar la seva població. Té tot el dret d'aconseguir que tornin els hostatges. Però aquest dret no exonera Israel ni qualsevol altre estat de la seva obligació de complir la llei internacional humanitària.
Els Estats Units creuen que aquesta decisió és escandalosa. El fiscal també demana que siguin detinguts els líders de Hamas per l'atac del 7 d'octubre contra civils a Israel. Ara, tres jutges del TPI han de decidir si assumeixen la petició de la fiscalia.
Catalunya nit.
Tenim l'actualitat internacional avui molt carregada. Explicarem el gir que ha fet el cas de Julian Assange, que avui ha rebut una bona notícia. De moment no serà extradit als Estats Units i continuen portant cua aquestes paraules de Javier Milei.
Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, en sucia y se tome 5 días para pensarlo.
El president espanyol li reclama disculpes i es fa difícil, això sí, imaginar-se Milei oferint-ne. Si no arriben, la crisi diplomàtica pot derivar fins i tot en la ruptura de relacions entre els dos països. De seguida connectarem amb Madrid i Buenos Aires i parlarem amb un diputat argentí, Gabriel Solano, que acusa Milei i la seva germana d'haver pagat gran part d'un viatge a Madrid que no tenia caràcter oficial amb fons públics.
En un país que tiene muchísimas privaciones, en la qual el presidente se la pasa diciendo que no hay plata, no hay plata para esto, no hay plata para las universidades, no hay plata para reparar los trenes, no hay plata para nada, pero sin embargo, un viaje privado de este tipo, sí hay plata.
Si estàs intentant deixar de fumar, passar a vapejar no és la solució. Així es desprèn d'un estudi científic que alerta que els que vapegen tenen més risc de patir càncer de pulmó que els que no vapegen. I avui de Canes destacarem una pel·lícula que, segons el nostre enviat especial, Marc Garriga, ha revolucionat el festival. I també sabrem quina actriu catalana té ja un guardó assegurat als Premis Max d'Arts Escèniques que s'entreguen al juliol. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Decisió molt rellevant avui al Tribunal Penal Internacional de l'Haia. El seu fiscal ha demanat que s'emetin ordres de detenció contra el primer ministre d'Israel, el seu ministre de Defensa i tres líders de Hamas per la guerra a Gaza. El fiscal Karim Khan argumenta que hi ha indicis clars de crims de guerra i contra la humanitat. Brussel·les, Jordi Baró.
Fi algunes setmanes d'especulació i finalment primer pas des del Tribunal Penal Internacional per la guerra a Gaza. Ha mogut fitxa el fiscal de la cort amb seu a la Haia. En un vídeo de 16 minuts, Karim Khan ha explicat que amb les investigacions sobre el terreny que ha pogut fer a Israel i les informacions que té del que passa a Gaza, té indicis suficients i clars de crims de guerra i contra la humanitat per part de les dues bandes i demana 5 ordres d'arrest d'Israel, del primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa Yoav Gallant, a qui acusa de sotmetre sistemàticament la població civil palestina de la franja a bombardejos i falta d'aliments.
Tal com s'alega, aquests crims s'han comès en el context del conflicte armat en curs, com a part d'un atac generalitzat i sistemàtic contra la població civil palestina, d'acord amb la política de l'Estat. Malauradament, aquests crims continuen fins avui.
De Hamas acusa la cúpula Yahya Sinwar, el cap a Gaza, Mohamed Deif, cap de la branca militar, i Ismail Haniyeh, líder polític, de crims comesos durant els atacs del 7 d'octubre.
Sinwar, Deif i Haniyeh no només van planejar i instigar els crims comesos el 7 d'octubre del 2023, com hem conclòs, també són responsables de les seves paraules i accions.
Ara serà un tribunal de 3 jutges de la Haia qui decideixi si emet les ordres de detenció i d'acord amb quins crims, sense que hi hagi ni calendari previst ni data límit.
El punt de mira del fiscal, doncs, el primer ministre i el ministre de Defensa israelians, també líders de Hamas, però de quins crims se'ls acusa concretament?
Karim Khan diu que la cúpula de Hamas ha comès 6 crims de guerra.
Assassinat, presa d'hostatges i altres crims comesos en el context de captiveri. Violació i actes de violència sexual, tortura, tracte cruel i ultratges a la dignitat personal.
També acusa els líders del moviment islamista de 5 crims contra la humanitat.
Extermini, assassinat, violació i altres actes de violència sexual, tortura i altres actes inhumans.
El fiscal del TPI considera Netanyahu i Galán responsables a nivell penal de 4 crims de guerra.
Ús de la fam com a mètode de guerra, tracte cruel i gran patiment intencionat o danys greus a la integritat física i a la salut, assassinat intencionat i atacs intencionadament dirigits contra la població civil.
I també acusa el primer ministre israelià i el seu ministre de Defensa de 3 crims de lesa humanitat.
Extermini i assassinat, inclòs en el context de les morts causades per la fam, persecució i altres tractes inhumans.
Catalunya nit.
La petició del fiscal del TPI ha indignat el govern israelià. Els seus membres ho qualifiquen d'escàndol i de vergonya. Hamas també rebutja la decisió del Tribunal de l'Haia i la considera injusta. Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Benjamin Netanyahu, indignat, ha qualificat la decisió del fiscal d'absurda. Considera que no és només un atac contra ell i el ministre de Defensa, sinó contra tot Israel. I ho ha qualificat com una nova mostra d'antisemitisme. El primer ministre considera que és una distorsió de la realitat comparar un país democràtic amb un grup adit d'assassins en massa.
Amb quina audàcia compareu Hamas, que va assassinar, cremar, matar, violar i segrestar els nostres germans i germanes amb els soldats de les forces de defensa d'Israel, que estan lluitant en una guerra justa que no té parangó en una moralitat inigualable.
El ministre d'Afers Exteriors israelià ha anunciat que pressionarà la comunitat internacional perquè rebutgi les demandes del fiscal.
Tinc la intenció de parlar amb els ministres d'Afers Estrangers dels principals països del món perquè s'oposin a la decisió del fiscal i anunciïn que, encara que es donin ordres, no tenen la intenció de fer-les complir als líders de l'Estat d'Israel.
Per la seva banda, Hamas ha lloat la petició d'ordres d'arrest contra Netanyahu i Galán. Diu que arriben 7 mesos tard i exigeix que s'ampliïn també a altres líders de l'ocupació, a comandaments militars i a soldats que hagin participat en crims contra la població palestina. Però el que no els ha agradat és que les peticions d'arrest incloguin els principals líders de Hamas. Demanen que aquestes ordres es retirin perquè diuen que els pobles ocupats tenen dret a la resistència, inclosa l'armada. L'organització islamista creu que la petició del fiscal és un intent d'igualar les víctimes amb els botxins.
Els Estats Units, principal aliat d'Israel, també considera escandalosa la demanda del fiscal. El president Joe Biden diu que no es pot posar al mateix nivell l'estat d'Israel i Hamas. Com Washington, el govern britànic creu que les demandes d'ordre d'arrest no contribueixen a un possible alto el foc a Gaza, ni tampoc a les negociacions per a l'alliberament dels hostatges. Què passarà ara amb les peticions d'arrest fetes pel fiscal del TPI? Es convertiran automàticament en ordres de detenció, Sergi Molero?
L'advocat Jordi Palau Loverdos, que està acreditat davant el Tribunal Penal Internacional de la Haia i és mediador en conflictes internacionals, diu que els jutges, en principi, acostumen a fer cas al fiscal.
Normalment, el tribunal considera que està ben fonamentada perquè normalment les proves que s'aporten i els arguments jurídics de la possibilitat de que s'estigui produint aquests crims internacionals fa que s'accedeixi a l'ordre d'arrest internacional.
En una entrevista al Catalunya Migdia, Loverdos considera que la petició d'avui és un missatge molt poderós contra la impunitat de responsables de crims contra la humanitat arreu del món.
Es va tancant el cercle com a missatge potent de dret internacional de que no pot existir impunitat de crims internacionals, sigui qui sigui qui els cometi, sigui cap d'estat o militar o un civil.
En el cas que s'emetin les ordres d'arrest internacional, els 124 països que reconeixen el TPI, entre els quals no hi ha Israel, però sí l'Autoritat Nacional Palestina, estaran obligats a detenir Netanyahu, Gallant i els tres líders de Hamas.
In remembrance of the loss of life in a helicopter crash of the president of the Islamic Republic of Iran, Ibrahim Raisi, the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, Hossein Amir Abdollahian.
Minut de silenci a les Nacions Unides. Un cop s'ha confirmat de manera oficial la mort del president iranià Ebrahim Raisi. I missatges també de condol de la comunitat internacional, especialment dels seus aliats regionals i de països amics, com Rússia i la Xina. Només el portaveu de la Casa Blanca ha mencionat que Raisi tenia molta sang a les mans, tot i que els Estats Units també han enviat el seu condol. Mentrestant, el vicepresident primer iranià, Mohamed Mohber, que ha assumit interinament la presidència, ha convocat eleccions presidencials pel 28 de juny.
A la primera reunió del govern que ha presidit avui, ha garantit la continuïtat del règim.
Aquest incident és greu per a tots nosaltres. De fet, és lamentable, però en interès del país i del nostre poble no ens aturarem. El país seguirà avançant. Tothom ha de continuar fent el seu paper malgrat aquest incident. De cap manera, aquesta tragèdia interferirà en el govern i en el funcionament del nostre país.
De moment s'ha obert una investigació per aclarir les causes de l'accident d'helicòpter en què el president iranià va perdre la vida, juntament amb la resta de passatgers de l'aparell, entre els quals el ministre d'Afers Estrangers. Els funerals oficials es faran dimecres a la capital del país.
Dos minuts i mig i arribarem a un quart d'onze de la nit. Sonora victòria judicial per a Julian Assange després que el Tribunal Superior de Londres autoritzi a apel·lar contra l'extradició als Estats Units per càrrecs d'espionatge. El tribunal resol que el govern nord-americà no ha aportat prou garanties de que el fundador de WikiLeaks tindria les mateixes proteccions de llibertat d'expressió que un ciutadà estatunidenc. Assange afronta 17 càrrecs d'espionatge per publicar una enorme quantitat de documents classificats relacionats amb la conducta de l'exèrcit nord-americà a l'Afganistan i l'Iraq. Anem cap a Londres, Colla Ballester.
Bona nit. Eufòria continguda de l'equip d'Assange. Han aconseguit posar en dubte els arguments poc sòlids que ha presentat el govern nord-americà, evitant de moment l'extradició i continuen fent camí a la justícia britànica. Assange ho ha sabut a la cel·la de la presó. Amb ell ha parlat Estela Assange, la seva advocada i esposa.
Hi ha hagut un ambient de celebració a la presó. Altres presos i els guardes li han donat l'enhorabona.
El Tribunal Superior Britànic considera que no hi ha garanties del govern nord-americà que a Assange se li garantirà la llibertat d'expressió i que no serà perjudicat per ser ciutadà australià. Ara la incògnita és si la justícia britànica li concedirà la llibertat condicional. L'editor en cap de WikiLeaks, Christine Hapsron, diu a Catalunya Ràdio que no fer-ho seria absurd.
Ja necessita sortir. És absurd que un home a qui se li ha concedit una apel·lació no pugui sortir llibertat condicional per preparar-la. Under
bail conditions. Fa més d'una dècada que Assange lluita per evitar l'extradició als Estats Units.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El conflicte diplomàtic entre Espanya i l'Argentina continua increixendo i avui ha escalat un graó més. El govern espanyol ha exigit per totes les vies, inclosa també una petició oral del president Pedro Sánchez, que Javier Milei es disculpi públicament per haver titllat de corrupta la dona de Sánchez. Això en un acte organitzat diumenge, recordem-ho, per Vox a Madrid. Doncs lluny de calmar les aigües, el govern del país sud-americà ha respost que qui ha de demanar perdó al president argentí és l'espanyol per la sobrereacció, diuen, que ha tingut per les paraules de Milei. Això ens obliga a connectar amb Madrid i amb Buenos Aires. Paula Brujats, bona nit.
Hola, bona nit.
Joan Biosca, bona nit.
Bona nit.
Vinga, comencem per tu, Paula. Com han anat els esdeveniments avui a Madrid al voltant d'aquest conflicte?
Doncs han anat a més, perquè ahir el govern espanyol ja va fer tornar l'ambaixadora espanyola de l'Argentina i avui, des de primera hora, el ministre d'Exteriors ha sortit a afegir pressió a Milei, acusant-lo de faltar el respecte i d'insultar el president espanyol. S'hi han sumat durant tot el matí la gran majoria de ministres i ho ha fet també Pedro Sánchez, que ha exigit a Milei una disculpa pública i l'ha acusat de no estar a l'altura del càrrec.
Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República Argentina una rectificación pública y en consonancia la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina. Ahora mismo presididos por un presidente que por desgracia no ha estado a la altura con sus declaraciones.
No concreten per ara aquesta resposta, però no descarten trencar relacions diplomàtiques amb l'Argentina. Aquesta tarda el ministre d'Exteriors ha citat l'ambaixador argentí a Madrid i li ha tornat a exigir aquesta disculpa pública. Ha estat una trobada de mitja hora, cordial, tot i l'evident tensió, ens diuen fonts diplomàtiques, però que no ha servit per ara per reconduir el xoc.
Molt bé. Joan, a l'Argentina no sé si se n'està parlant tant com aquí, si el tema és tan gros, i què en diu l'executiu de Milei?
Sí, el tema és important, no és dels principals perquè hi ha altres informacions locals bastant importants també, però és tema de portada. El que des de la Casa Rosada no es mouen de la posició en el sentit de que Milei no ha de demanar perdó i no demanarà perdó, i el que exigeixen és justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no només que demani disculpes, sinó que les faci públicament. Entenen des de la Casa Rosada, Manel, que el que ha sigut és un intercanvi d'opinions entre dues persones, més enllà si són presidents o caps d'estat o no, i que no s'hauria d'haver portat el cas amb una escalada de tensió diplomàtica com aquesta, ni fer cridar l'ambaixadora d'Espanya aquí a l'Argentina, ni res de res, considerant els diferents portaveus de la Casa Rosada que parlen en nom del president argentí ultraliberal Javier Milei, que no ha fet res de dolent, que simplement va participar en un acte de diferents forces polítiques i que aquí ho ha tret tot fora de context perquè li interessa, diuen des de la Casa Rosada, per la seva estratègia política de cara a les eleccions europees, doncs és la Moncloa.
Molt bé. No sé si us imagineu tots dos, tant l'un com l'altre, demanant disculpes i si creieu que hi ha marge per a la reconciliació.
A veure, es fa difícil de preveure, perquè aquí Sánchez ja ha deixat clar que està disposat a escalar el conflicte. El que ens diuen a la Moncloa per ara és que volen esperar, no descarten, com deia abans, trencar relacions o prendre altres mesures, però avui opten de moment per no moure fitxa, més enllà doncs, de totes aquestes declaracions públiques que s'han fet. Hi ha molta indignació a la Moncloa perquè creuen doncs, que Milei ha traspassat tots els límits, diuen, de la diplomàcia, que com deia el Joan va venir aquest cap de setmana a participar bàsicament en aquesta convenció que feia Vox, però que tot i això doncs, se li va donar un tracte com a qualsevol president que ve de visita oficial a Espanya. Per exemple, se li va donar un dispositiu de seguretat i creuen doncs, que ell ha optat per dinamitar tots els ponts. Diuen que és molt greu, de moment no volen rebaixar la tensió, però tampoc fan cap pas més i insisteixen una i altra vegada que han d'arribar aquestes disculpes.
Tu, Joan, t'imagines a Milei demanant disculpes?
A veure, Milei és capaç de tot. O sigui, avui té una entrevista amb un canal de notícies d'aquí a l'Argentina a les 9 de la nit, hora local meva, 5 hores més a Catalunya, és a dir, la matinada de dilluns a dimarts, i pot passar de tot, perquè és una persona que té uns canvis d'humor i unes sortides de to del tot radicals. No ho crec. El que jo crec que farà Milei serà reivindicar-se, exigir aquestes disculpes de Pedro Sánchez, però em fa la sensació que els canals diplomàtics ja es deuen estar movent i d'aquí uns dies des de la Casa Rosada diuen exactament que esperen que sigui després de les eleccions europees, que la cosa baixarà l'espuma i que sentirem allò de que s'ha acordat de superar l'incident i passar pàgina.
Clar, és que aquí hi ha aquesta clau europea més, perquè és cert que això ha passat a 3 dies perquè comencin, no?, la campanya de les europees. És cert que el PSOE és conscient i Sánchez sap que ha trobat un filó, no?, per reivindicar-se i per intentar també desgastar la dreta i l'extrema dreta. I avui hem vist com Sánchez atacava Milei, però atacava també Vox i atacava sobretot el PP, obligant-lo a posicionar-se i a condemnar, doncs, sense matisos, aquestes acusacions del president argentí.
Sí, sí, aquí cadascú juga les seves cartes. Mm. Paula des de Madrid, Joan des de Buenos Aires, moltes gràcies a tots dos.
A vosaltres, gràcies. Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Doncs ara tenim l'oportunitat de comentar tota aquesta polèmica, però des d'una altra perspectiva, la de Gabriel Solano, que és diputat a la ciutat de Buenos Aires pel Partit Obrer de l'Argentina. Señor Solano, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, usted ha denunciado ante la justicia argentina al presidente Milei y también a su hermana en relación con este viaje de Milei a España. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la denuncia?
El sentido tiene que ver con lo siguiente. Javier Milei y su hermana, que es la secretaria general de la presidencia, también es funcionaria, hacen un viaje que tiene carácter privado, no tuvo carácter de una visita de Estado. No se entrevistó con el presidente de España, tampoco con autoridades de su gobierno. Y es un viaje que tenía por propósito, esencialmente, ir a un acto de la agrupación ultraderechista Vox.
Sí.
Y si es un viaje privado, lo que corresponde es que la erogación, el gasto por ese viaje no lo asuma el Estado argentino, sino que lo asuma Milei de manera particular.
También
eso
tuvo...
es lo que corresponde.
Claro, también tuvo tiempo de presentar su libro, además.
También fue muy trágico, fue un viaje privado. El presidente tiene derecho a hacer viajes privados, sí, tiene derecho, mientras se lo pague él. Uh-huh. Y el presidente utilizó el avión presidencial, que es un avión del Estado argentino, lo utiliza para un viaje privado. Las estimaciones son que el viaje ida y vuelta, solamente en materia de gasto del avión, supera el $500,000. Más los gastos de su comitiva, su personal de seguridad, protocolo, todo eso fue solventado por dinero público en un país que tiene muchísimas privaciones, en la cual el presidente se la pasa diciendo que no hay plata, no hay plata para esto, no hay plata para las universidades, no hay plata para reparar los trenes, no hay plata para nada, pero sin embargo, un viaje privado de este tipo, sí hay plata, si se hace toda la suma de los gastos, quizás estuvo cerca de $1,000,000 lo que consumió. Y no es la primera vez que Milei hace esto. Hace un par de semanas atrás hizo lo mismo en un viaje a Estados Unidos, lo pretende volver a hacer la semana siguiente también a Estados Unidos. Es decir, que él hace viajes privados con dinero público y nos parece que no corresponde.
Pese a este no carácter oficial del viaje, ahora desde el entorno del presidente, desde el círculo presidencial, se intenta justificar de alguna manera este tono más oficialista diciendo que se reunió sí con empresarios españoles.
Sí, lo que sucedió fue que como este no era la primera vez que Milei hacía este tipo de viajes privados con dinero público, ya viene siendo observado por eso, hubo muchas críticas, creo que improvisó, digamos, a las aceleradas, armó una reunión con empresarios, tratando de querer presentar que tenía un carácter público, un carácter de visita de Estado. Uh-huh. Creo que tuvo que ver con eso. Ahora, viendo por la lectura de los diarios, me refiero ahora, ¿no?, la presencia de empresarios, da la impresión de que fue en general de tercera línea. O sea que no estuvieron los dueños de las empresas presentes. Entonces creo que es un viaje, insisto, tuvo esta característica de ir a apoyar a Vox en las vísperas de las elecciones europeas. Es decir, es un viaje, Vox a un acto en lo que se puede llamar una especie de internacional derechista o ultraderechista, en vistas a las elecciones europeas, y tuvo como uno de sus invitados al propio Milei. Así que... entonces que lo pague Vox, que lo pague Milei, pero que no lo pague el pueblo argentino, ¿se entiende? Uh-huh. Así que es un uso que lo convierte en el típico exponente de la casta, ¿no?
¿Usted confía que esta demanda puede llegar a progresar?
Conociendo la justicia argentina, en general, es bastante cómplice de los poderes políticos. Creo que no. Encima he tenido la mala suerte de que, bueno, en el sistema de sorteos, porque cuando uno presenta una demanda, se sortea cuál es el juez natural que la va a tomar. Cayó en un juez que se llama Ariel Hijo, un juez muy cuestionado en Argentina, que acaba de ser propuesto por Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que correspondería, obviamente, es que el juez Hijo se excuse porque no tiene la objetividad necesaria. Alguien que acaba de ser propuesto por el presidente para el máximo tribunal que tiene la justicia argentina, que es la Corte Suprema, no creo que sea quien lo investigue, ¿no? Entonces, correspondería que se excuse.
Finalmente, este viaje de Milei a España ha levantado también mucho revuelo en Argentina, tanto como aquí, por sus palabras y por todo lo que arrastra normalmente Milei.
Sí, sí, hubo mucha repercusión en, bueno, por lo que vendría a ser una especie de escándalo diplomático, medio promovido por Milei con sus declaraciones. Yo pienso que, de todas maneras, en este punto Milei fue más torpe de lo que él piensa, ¿no? Porque mi impresión, ustedes conocen mejor la política de España que yo, es que al presidente de España, Pedro Sánchez, en las vísperas de elecciones europeas, le es conveniente ir a una especie de polémica pública con Vox y con Milei, ¿no? Porque por lo que he seguido la política de España, Vox no está en un momento de ascenso electoral, sino todo lo contrario. Entonces, posiblemente Milei se sienta más vivo de lo que es, y acá el que está saliendo beneficiado por esta polémica pública es el presidente de España.
Pues sí, es una de las lecturas que se hace desde aquí también. Muchísimas gracias, Gabriel Solano, por atendernos en el Catalunya Nit. Un abrazo.
No, saludos para ustedes.
Buenas gracias. Noches. I encara hi ha una altra derivada que creiem important i que ens interessa, que és l'econòmica. Precisament avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a les empreses que defensin dels reaccionaris la democràcia. Més directa ha estat la seva vicepresidenta, Yolanda Díaz, que ha qualificat d'error greu la trobada de dissabte a Madrid entre grans empreses espanyoles i el president de l'Argentina. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com ho justifiquen els empresaris?
Doncs diuen que la trobada la va organitzar el govern argentí, va ser l'ambaixada. El president de la COE, Antonio Garamendi, ha defensat aquesta reunió, però s'ha desmarcat en una entrevista a la SER de les polèmiques paraules de Milei.
Tenemos unos intereses muy grandes en Argentina, porque hay 18.000 millones de euros, ¿no?, de inversión. Somos el principal inversor europeo, ¿no?, el segundo a nivel mundial. Y entonces, sinceramente, estas cosas, lo digo la verdad, es que no tienen absolutamente ningún sentido.
Garamendi a la fotografia no estava sol. No sé si la resta d'empreses també es desmarquen en la mateixa línia.
La majoria, per exemple, Telefònica, Abertis, Naturgy, Iberia, Mafre, el BBVA o el Banc Santander són algunes de les que han sortit per escrit, en algun cas verbalment, a mostrar el seu rebuig a aquestes polèmiques declaracions.
Si la cosa anés molt malament i podria haver-hi aquest trencament de relacions diplomàtiques, com podria afectar això l'economia?
Doncs significaria perdre un canal d'interlocució institucional molt important, tant, de fet, que el ministre d'Economia espanyol, Carlos Corpo, ja ha sortit a enviar un missatge de tranquil·litat i a garantir que les grans empreses espanyoles continuaran tenint el seu suport.
Això pel que fa a les empreses espanyoles, però quina repercussió podria tenir per l'Argentina?
Doncs mira, els mitjans argentins recullen la preocupació que Espanya elevi aquest conflicte a nivell europeu. En l'àmbit polític, això podria tenir efectes en les agendes dels responsables i en l'àmbit institucional podria mantenir congelada, per exemple, la renovació de l'acord entre la Unió Europea i Mercosur.
Doncs veurem com acaba. Gràcies, Rafael.
Bona nit.
Catalunya Nit.
Falta un minut per 2:15 de la nit i tenim una última hora, i és que un guia de viatges i fotògraf català ha mort a Etiòpia en un incident que s'està investigant, Oriol Pujador.
Sí, segons ha informat el canal de televisió xilè Canal 13, els fets han passat aquest dilluns mentre el guia català acompanyava un equip d'aquesta televisió del programa Socios por el Mundo en un rodatge. La mateixa televisió xilena informa que l'única víctima mortal ha estat el guia, després del que qualifica com un lamentable atac. El Ministeri d'Exteriors espanyol, de moment, treballa per aconseguir més informació dels fets. La víctima és el fundador d'una agència de viatges especialitzada en l'Àfrica Rift Valley, que donava assistència per programes i documentals i que té la seu a Sabadell.
Doncs podem saludar en directe a Martí Serrate, que és president de Vitravel Barcelona Turisme, el Saló de Viatges de Barcelona, i vicepresident de les agències de viatge ACABE. Bona nit, senyor Serrate.
Què tal? Bona nit.
No sé si vostès tenen més informació d'aquesta última hora que ara explicaven.
Pues de moment no, perquè ha sigut una sorpresa, no? Perquè vull dir, evidentment, el país està no té cap contradicció per viatjar, i és un país que es ven força bé, i més aquesta agència que és especialitzada, i bueno, pues és una sorpresa, no, que hagin matat el guia aquest, que era un gran professional i un gran especialista, que ho sentim de tot cor, no?
Per tant, entenem que a Etiòpia, en principi, s'hi pot viatjar i organitzar grups turístics sense major impediment.
Sí, sí, el Ministeri d'Afers Exteriors no posa cap impediment, així com a Afganistan sí, però els altres països, però en principi no, i estaven gravant perquè, bueno, pues, aquest greu incident, pues, va succeir mentre estaven figures de la televisió local i gravaven un espai de Socios pel Món a Etiòpia, no?, que han sigut atacats, i s'ha produït la mort del guia, només espanyol, no? En principi, això és, pues, bueno, pues és una cosa fortuïta i no se sap quina és la causa ni tampoc la conseqüència de que ha conduït una mica. Estaven gravant amb una tribu dels Mursi, no? I hi ha passat aquest incident tan greu, no? Que ens té afectats, no?
Clar. No sé què ens pot dir d'aquesta agència especialitzada, Africa Rift Valley, si era una zona que coneixien, si treballaven sovint.
Sí, sí, són especialistes, són de Sabadell i són uns grans professionals i porten temps i fan viatges a tota, bueno, Àfrica, entre ells i Etiòpia, i són uns grans professionals i tenen uns excel·lents serveis.
Quan passa una cosa d'aquesta, senyor Serrate, no sé si des del sector torneu a avaluar si ara en aquesta zona passa a ser perillós o encara és d'hora per dir-ho, o si aquest tipus de coses no afecten.
Bueno, al principi no, nosaltres no creiem que sigui perillós, ha sigut una cosa fortuïta, i això ho té que dir el Ministeri d'Afers Exteriors, que és el que marca una mica les pautes amb aquests temes d'indicar, i que nosaltres estem subjectes una mica a el que digui el Ministeri d'Assumptes Exteriors, que no crec que això, pues, produeixi de que posi com un país perillós, perquè no ha sigut fins ara, i és un país que disfruta de gran confiança i que va molta gent i que fa molts viatges i que sobretot ho venen les agències especialitzades en aquest tipus de viatges, no?
Moltíssimes gràcies, Martí Serrate, president de Vitravel Barcelona Turisme, per atendre'ns aquesta
nit. Gràcies.
Una abraçada.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit. Gràcies.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Una notícia que ens arriba quan tot just continuen els tràmits per repatriar els cossos de les tres víctimes mortals catalanes de l'atemptat de l'Afganistan que explicàvem aquí al Catalunya Nit també com una última hora divendres. Sergi Molero.
Sí, el Ministeri d'Exteriors hi ha enviat una delegació diplomàtica per gestionar-ho amb el govern talibà. Mentrestant, aquí se succeeixen els actes en record de les víctimes. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a Girona perquè hi va néixer un dels morts, un enginyer ja jubilat. L'Ajuntament de Barcelona, per la seva part, ha convocat també un minut de silenci demà a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume en record de les dues farmacèutiques, mare i filla, també víctimes de l'atac, i que regentaven dues farmàcies a l'estació de Sants de Barcelona i a Terrassa, respectivament.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
els Mossos d'Esquadra investiguen dues morts violentes a Catalunya en les últimes hores. La primera a Esparreguera, on una dona va morir ahir al voral de la carretera. La segona a Vilanova i la Geltrú, on també ahir els Mossos van localitzar el cadàver d'un home en una zona de barraques. En aquest cas, hi ha un detingut, Oriol.
A Esparreguera, els Mossos van rebre l'avís que una dona estava ferida al voral de la carretera. Quan hi van arribar, van trobar la víctima malferida. Malgrat que els serveis d'emergència van intentar reanimar-la, no van poder fer res per salvar-li la vida. Els primers indicis apunten a una mort violenta i no per accident de trànsit, com es va pensar en un principi. Per això la investigació criminal ha obert una investigació per mirar de localitzar els autors o autor d'aquest crim. Pel que fa al cas de Vilanova, els Mossos han detingut un home per la seva relació amb la mort d'un altre. Els fets també van passar ahir en una zona de barraques de la capital del Garraf, on van localitzar el cos de la víctima. La investigació ha permès relacionar el detingut amb el crim. El cas està sota secret d'actuacions.
I a Huetortàjara, a Granada, un avi ha matat els seus dos nets de 10 i 13 anys i després s'ha suïcidat. L'home s'havia atrinxerat a casa amb els dos menors des de la matinada passada, després d'una discussió amb el seu gendre i pare de les criatures, perquè no els hi deixava veure. I és que feia dos mesos la seva dona i la seva filla, l'àvia i la mare dels nens, havien mort en un accident de trànsit. L'home conduïa el cotxe i tenia un fort sentiment de culpa.
Segons fonts d'aquesta investigació, l'avi i els gendres discutien perquè, tot i que a l'avi li van retirar el carnet arran de l'accident, continuava conduint. L'home es va endur els dos nets a casa seva, que és just al pis de sota, i s'hi va trinxerar amb una arma de foc. El mediador el va intentar convèncer perquè no fes mal a les criatures, però quan la policia ha entrat aquest matí al pis, ha trobat els tres cossos sense vida. El cas ha deixat consternat el poble, que té 10.000 habitants. Ho deia l'alcalde Fernando Delgado.
Son familia humilde, trabajadora, gente de toda la vida del pueblo. Era jubilado, estaba jubilado de una empresa que estaba muchos años aquí en Huetortaja. Buena familia, y por eso ha llegado mucho más. Ya el accidente fue tráfico para todo el pueblo, pues imagínate lo de hoy, ¿no? Ya una tragedia total, ¿no? Y...
Fons de la investigació indiquen que un dels nens ha mort a trets i l'altre asfixiat. S'han decretat 3 dies de dol i s'ha suspès l'última jornada de les Fires de Sant Isidre.
Els exfumadors que ara fumen cigarretes electròniques tenen més risc de patir un càncer de pulmó que els que han deixat l'hàbit. Ho diu una investigació de l'Hospital Bundang de la Universitat Nacional de Seul, publicada a la revista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. L'estudi alerta del perill dels vapejadors que sovint són utilitzats com una alternativa a deixar de fumar. Maria Costa.
A través d'un programa nacional de salut, la recerca ha fet un seguiment de 4.300.000 persones que havien estat fumadores de tabac convencional. De totes les persones, es va observar que un 1% van desenvolupar un càncer de pulmó i que 6.300 van morir com a conseqüència d'aquesta malaltia. L'estudi arriba a la conclusió que el risc augmenta en els exfumadors que havien deixat de fumar cigarretes convencionals i s'havien passat als vapejadors. El pneumòleg de l'Hospital del Mar, Sergi Pasqual, avisa de la perillositat de les cigarretes electròniques en la salut. Insisteix que ja hi ha estudis que ho han demostrat. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
De la mucosa de la boca s'han vist canvis de metilació de l'ADN de les cèl·lules de la boca molt similars en relació a pacients que fumen cigarreta normal i pacients que fumen cigarreta electrònica. I aquests canvis de la metilació d'aquest ADN de la boca s'associen a càncer.
Pasqual assegura que la societat científica espanyola ja s'ha posicionat clarament en contra dels vapejadors.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. A ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el vot fins al 6 de juny per correu certificat. És totalment gratuït. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
Al matí de Catalunya Ràdio, tot allò que t'afecta.
Alexia, tu vius a Tarragona.
Sí.
I ets o eres habitual d'usuari de Renfe?
Correcte.
Què ha passat aquesta setmana?
Mentre tothom rebia una rosa o un llibre, jo vaig rebre un acomiadament de la meva empresa.
I això per què?
Els motius són per les faltes de puntualitat derivades de Renfe.
636 360 609. És la bústia de queixes i denúncies al teu servei.
Bueno, avui ens volem conèixer i explicar-vos el cas de la Mònica. Ets autònoma. I fa pocs dies vas rebre una carta que et reclamava que tornessis més de 5.000 euros.
Era de la mútua que gestiona la seguretat social dels autònoms i em demanava que tornés aquests diners que corresponien a les prestacions que se'ns havien fet durant la pandèmia.
636 360 609.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ricard Ostrell.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades amb Manel Elias.
Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection.
Aquesta pel·lícula ha posat potes en l'aire avui al Festival de Cinema de Canes. Es diu The Substance. Parla de l'autoodi de les dones sotmeses a la tirania de la bellesa i recupera dos intèrprets que van triomfar als anys 80, Demi Moore i Dennis Quaid. Ha entrat avui en competició per la Palma d'Or, juntament amb un biòpic sense concessions de la joventut de Donald Trump. Ja les ha vist el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga. Bona nit.
Bona nit.
Tan bèstia és de Substance?
Sí, és brutal, extrema. Fa 3 anys un film que va impactar de la mateixa manera Titan es va endur la Palma d'Or, i aquella també la dirigia una cineasta francesa. Aquí és Coralie Farjà, que ja té experiència en el gore amb Revenge i ara aconsegueix que Demi Moore es despulli literalment i metafòricament per destruir l'obsessió de la nostra societat amb els cossos perfectes. Un missatge que té més valor encara venint d'una dona que amb l'edat ha deixat pràcticament de tenir papers protagonistes.
First, I don't know if I
no sento que a mi se m'hagi cancel·lat per l'edat. En cap cas ho he afrontat com si fos una víctima. I el que és tan interessant d'aquesta pel·lícula és que aquesta nova, més jove i millor versió del meu personatge té una nova oportunitat i, tot i així, repeteix el mateix patró, torna a obsessionar-se amb l'aprovació dels altres.
I és que la substància del títol fa que, d'una forma molt salvatge, el seu cos creï un clon més jove del seu personatge. I per Dennis Quaid és un film que trenca barreres, diu, i del qual d'aquí 20 anys encara en parlarem. És un bany de sang que costarà oblidar. La que també fa sang és The Apprentice, de Lia Bassi, que retrata l'ascens al poder econòmic d'un jove Donald Trump, un magnat que s'ajuda de la màfia, dels enganys, de l'abolició d'impostos sota amenaça, que viola la seva dona i que es tracta una calvície que sempre ha negat en públic. Sebastian Stan, a qui coneixem per la saga de Marvel, fa una interpretació impecable.
I avui, Marc, ha estat un dia molt carregat. Has vist Kevin Costner, que ha presentat aquest nou western que sentim de fons, i hi ha hagut una Palma d'Or honorífica.
Sí, per l'estudi d'animació Ghibli, dos dels seus caps, Hayao Miyazaki i Toshio Suzuki, han enviat un videomissatge des del Japó molt divertit.
Senyor Miyazaki, el festival ha decidit entregar-nos una Palma d'Or honorífica. És un premi que sempre es concedeix a una persona, però per primer cop li donen a un col·lectiu, el nostre estudi Ghibli.
No entenc res del que dius.
I en Goyo Miyazaki ha anat allà a recollir el premi.
Pobret, l'acompanyo en el sentiment.
En qualsevol cas, rebem aquesta palma i donem les gràcies a les persones que ho han decidit.
Moltes gràcies.
I pel que fa a Horizon, en American Saga, hem vist el primer capítol, 3 hores d'una pel·lícula que tindrà dues parts més i que li ha costat, diu, molt finançar.
I used to get no money to
al principi de la meva carrera no tenia ni 5. Després vaig guanyar molts diners. I ara he de pagar de la meva butxaca els meus projectes. Però el que passa, us ho juro, i crec que això no ho havia explicat mai abans, és que pràcticament cada dia que treballo hi ha un moment en què resolc alguna cosa i penso que m'he guanyat el sou.
I feel like I solved something and I'm literally so happy and I think you earned your money today.
Les dues primeres parts s'estrenen ja aquest estiu.
Doncs moltes gràcies, Marc, i ara canviem de premis.
Je suis narcissiste, moi, 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 moi. Je suis narcissiste.
Perquè arriben amb forta presència catalana les nominacions dels Premis Max, que se celebraran l'1 de juliol a Tenerife i que de moment ja tenen un premi anunciat, l'honorífic per a l'actriu Núria Espert, Marta Vives, bona nit.
Bona nit.
Quines són les candidatures més destacades?
Doncs mireu, Terra Baixa, reconstrucció d'un crim en versió de Pablo Ley, dirigida per Carme Portacellis, finalista com a millor espectacle de teatre i comparteix prima facie, finalista en la categoria de millor actriu per Vicky Luengo. Carlota Subirós, per la seva banda, opta millor direcció d'escena per La plaça del Diamant. Eduard Fernández està nominat a la categoria de millor actor per Todas las canciones de amor, dirigida per Andrés Lima, mentre que l'òpera Alexina B, que sona de fons, de la Fundació Teatre de Liceu, és finalista al millor espectacle líric, la millor composició musical i el millor disseny de vestuari. Finalment, The Frame, del col·lectiu Electrico 28 i Fira de Teatre del Carrer a Tàrrega, també estan nominats en la categoria de millor espectacle de carrer.
Moltes gràcies, Marta, i avui en David Guzmán ens porta a la discoteca amb un homenatge a l'Italo Disco.
A Itàlia s'acaba de publicar un balanç socialment significatiu. En els últims 15 anys han tancat 2.100 discoteques a tot el país. Llocs com la Bandiera Gialla a Rimini, el Marabù a Reggio Emilia o l'Ultimo Impero a Turí van arribar a ser alguns dels temples de la música i del ball més admirats d'Europa. I avui, en canvi, la meitat són McDonald's, bancs o locals abandonats. Hi ha una lectura generacional que apunta als usos i costums. La manera de relacionar-se als joves italians ja no passa necessàriament per la idea d'anar a ballar de forma gregària i tribal, com era costum fins als anys 90, quan al país hi havia censades 7.000 discoteques. Per això avui aquest petit homenatge en forma de càpsula del temps.
Presto que no resisto, Italo Disco, scusa se insisto.
No parlo d'aquesta cançó dels Colors, que es diu Italo Disco, perquè de fet és un homenatge actual a aquella estètica, sinó de la moda electropop que va néixer a Itàlia i que a la dècada dels 80 va arrasar mig planeta. Sintetitzadors, arranjaments electrònics i pop fàcil cantat en anglès, que va fer triomfar artistes com Ryan Paris, Gazebo o els Baltimora amb aquest Tormentone. Aquest altre hit que va ser el single de debut de la cantant Espanya i que es va dir Easy Lady. O encara aquesta mena de broma hip-hopera de lletra absurda que va fer famós Pino Danjó.
E poi, que idea.
Vale idea, non vedi che lei non ci sta.
Que idea.
Vale idea.
Que idea, ma quale idea. Fins i tot en el crepuscle de la disco a Itàlia encara ressona l'Italo Disco.
Poi che avresti di speciale, che in un altro no, non c'è.
Che idea.
Vale idea, non vedi che le...
Catalunya nit.
A aquestes alçades de la temporada, a nivell esportiu ja es pot començar a dir a qui li han anat bé les coses i a qui no tant, i el Barça femení és a les portes de completar una temporada perfecta. O sigui, guanyar tots els títols que haurà disputat. De moment ja té al sac la Supercopa d'Espanya, la Lliga, el més recent, la Copa de la Reina, que és d'aquest dissabte, i dissabte que ve, o sigui, una setmana després, es pot proclamar campió de la Champions, revalidant així el títol aconseguit l'any passat. Sens dubte, un equip que està fent història, però que no tindria raó de ser sense uns noms propis molt concrets, que són els de Mínguez, Gimeno, Gazulla, Vilaseca, Arnau, Jax, Maite, Cabecerán, Llançà, Estivill, Fernández, Ortiz, Pérez, Nieto, Ros i Comas. I com que algú me'ls ha apuntat i la tinc aquí al costat, li pregunto a ella. Marta Bosch, bona nit.
Bona nit, Manel.
Qui són totes aquestes?
Doncs mira, són un grup de dones sense les quals avui no seria possible que estiguéssim aquí parlant del Barça femení. Avui en sabem, doncs, gairebé de memòria l'alineació del femení, els noms d'Alexia, d'Aitana, de Salma Parayuelo, Caroline Graham o Mapi León són coneguts per la immensa majoria, però els 16 noms que abans deies han marcat la història del club, perquè elles van ser les primeres jugadores de futbol que hi va haver al Barça i se les coneix popularment com les pioneres del Barça.
De quin temps estem parlant? Quan es van formar aquestes pioneres?
Doncs mira, ens hem de remuntar fa 54 anys. El 1970, situem-nos, no? Són els darrers anys del franquisme, I llavors les dones tenien vetada la pràctica del futbol, però això no va impedir que Immaculada Cabecerán, que era nòvia de l'exjugador del Barça Pablo García Castany, decidís reunir un grup de noies per jugar un partit amistós el dia de Nadal del 1970 al Camp Nou. Ho va fer, doncs, com que tenia coneixences amb el president de llavors, el president del Barça, que era Agustí Montal, el va convèncer per organitzar aquest partit benèfic i el president li va dir en aquell moment: tens 15 dies per trobar-me un equip. Van publicar un anunci a la revista Barça on es deia que es buscaven noies d'entre 18 i 24 anys per disputar un partit benèfic, i bé, doncs la veritat és que ho va aconseguir rapidíssim. Van respondre 16 noies. Però clar, llavors faltava entrenador, i com que la jugada de l'anunci els havia sortit molt bé a través de la revista Barça, ara el que van fer-ho va ser, doncs, a través de del desaparegut Teleexpress. I saps qui va respondre a aquest anunci de que els faltava un entrenador?
Doncs no, sincerament,
doncs no. Doncs mira, dos mites del barcelonisme que seguríssim que et sonen són l'exporter Antoni Ramallets,
sí,
que havia penjat els guants feia aproximadament una dècada, i també l'exdavanter César, tot i que aquest s'ho va repensar i només va durar dos entrenaments i va decidir no continuar. Però Ramallet sí que hi va continuar i es va posar al capdavant d'aquest equip amb totes les dificultats que això comportava, eh? Perquè, com dèiem, la dictadura no permetia que les dones juguessin a futbol, i encara menys la creació de clubs de futbol femení. Però ja diuen allò, eh? De feta la llei, feta la trampa. Agustí Montal el que va ser impulsar la fundació de la penya femenina barcelonista, i a partir d'aquí, doncs, aquestes noies es podien entrenar i es va poder disputar aquest amistós del dia de Nadal del 1970 al Camp Nou, que es va jugar contra els Centelles. I atenció, perquè aquest amistós va reunir 60.000 persones al Camp Nou. Va ser tot un èxit.
Déu-n'hi-do, sí.
Sentim com ho van viure dues d'aquestes protagonistes, la Pilar Galluzo i la Lolita Ortiz.
Jo vaig veure llibertat, m'entens? I fer una cosa que estava prohibida per les dones. A mi sempre m'ha agradat fer-lo prohibit. I llavors ho vaig fer per això més que res.
I no havia demanat permís a ningú de casa, eh? A ningú! Ha sigut l'única cosa a la meva vida i fet jo perquè he volgut fer-ho jo. Punto.
Aquestes pioneres del Barça tenien moltes dificultats per practicar i per jugar a futbol. Primer de tot, com sentíem ara, eren mal vistes per una societat molt masclista, i evidentment, no?, quan saltaven al terreny de joc, els insults, tant pel físic com per la seva condició de dones, eren una constant.
Des de la dalt ens deien, pues a millor fregar plats o algun... coses masclistes, m'entens?
I sentir que ganado sale, també.
Són paraules, de Pilar Galluzo i també de Núria Gómez. I més complicacions que tenien, per exemple, l'equipació. Com que no eren un equip oficial del Barça, perquè no podien ser-ho per llei, no podien vestir els colors del club. Per tant, el primer partit, aquest amistós de Nadal al Camp Nou, el van jugar amb una samarreta blanca i pantalons blaus.
Ostres, samarreta blanca, això ara seria molt fort, eh?
Seria una mica dur, però tot i així, alguna vegada al Barça alguna tercera equipació així ha posat el color blanc, també.
Sí, és veritat.
Sentim com els problemes que tenien, no?, en quant a equipació, com ho recorden la Núria Gómez i la Lolita Ortiz.
El camp era un camp de terra, perquè els camps que anàvem a jugar eren per trencar-se el turmell a base de bé.
Les botes van començar apagant-les nosaltres.
I les nostres camisetes que ens donaven els de l'Edins o de qui fossin eren enormes.
Hi va haver una cosa en la qual es van plantar i van dir, per aquí ja no passem, eh? Van demanar que com a mínim les mitgetes que portessin fossin del Barça, i aquí sí, que van cedir, perquè no podien portar escut ni res que les identifiqués. Després, tant Agustí Montal com les successives presidències del Barça els van seguir donant suport. No podien formar part del club fins que la Federació Espanyola no fes un pas endavant, i això va ser el 1980. Amb l'arribada de la democràcia, això va permetre que el futbol femení fos reconegut oficialment per part de la Federació Espanyola, i amb el pas del temps, doncs, l'equip va anar adoptant els colors i l'escut del Barça fins a acabar sent una secció de ple dret dins del club, com és en l'actualitat. I ara mateix podem dir, Manel, que és la que està donant més èxits a l'entitat.
Sí, sí, i totes aquestes copes, doncs, una part petitoneta, la poden dedicar amb molta raó a aquestes pioneres de fa més de 50 anys. Moltíssimes gràcies, Marta.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Fins aviat.
La veu d'unes pioneres que van recollir els nostres companys de l'InfoCat. I afegim-hi, per cert, una notícia d'avui. És que la capitana blaugrana i dues vegades pilota d'or, Alexia Putellas, ha tancat un acord amb el club blaugrana per seguir-hi dues temporades més. Fem una pausa i tornem de seguida.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
A la una del migdia, Catalunya Ràdio.
No cridis així, per favor. Sempre igual.
Ai, nois, fa falta aquesta música de tensió extrema cada cop que traiem una notícia.
Home, sí, és imprescindible, és marca de la casa.
Que no surti d'aquí.
El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Noto que aquest món del cor cada cop interessa més a Catalunya.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
I tots els oients que ens escolten i ens envien safrejos, que en són uns quants.
La vermella és el meu podcast preferit. És de doblatge, l'hauria d'escoltar i li agradaria. Faci'm cas, doctor.
Sabies que la vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
El que més m'agrada de la vermella és que amb l'excusa del doblatge parlen de sèries i de cinema com mai s'havia fet fins ara.
La Vermella, el podcast de Catalunya Ràdio sobre el doblatge en català. En Jordi Domènech.
Un gran podcast comporta una gran responsabilitat.
Els dilluns a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Que ens ha ensenyat a caminar. L'hem escrit a cada pas i sense remei tornem a recordar que hem passat mitja vida creuant tempestes i estem més xops.
Ho he deixat respirar perquè es noti i s'entengui la decisió que ha pres la Gemma Puig avui amb aquesta cançó. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria?
He escollit aquesta cançó de Doctor Prats que es diu Creuant tempestes, doncs una mica el que hem fet avui i el que haurem de fer demà, no? Anar creuant aquestes tempestes que es tornaran a repetir, per tant no hem variat gaire la previsió i el temps que vam tenir la setmana passada, anirem repetint una mica la mateixa situació, matins més estables, però en canvi a les tardes ruixats, les tempestes que demà tornaran a guanyar intensitat i sobretot a les mateixes comarques també, Pirineu i Nord-est, les comarques gironines o el nord de Barcelona és on s'espera que demà tornem a tenir ruixats i tempestes que poden ser localment fortes.
Molt bé, doncs creuarem tempestes i el que faci falta.
Això mateix.
Moltíssimes gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit.
La vida passa i ens passa que l'anem trobant a cada passa.
És dilluns i els dilluns estrenem dues coses. Per una banda, si entreu a la nostra pàgina web i cliqueu la República de la Banana, veureu la pestanyeta i trobareu una nova vinyeta que heu d'omplir i podeu tenir regalars. Que rebeu l'original a casa, ho està fent molta gent i els veiem cada vegada més penjats a les parets de molta gent, aquestes vinyetes del Catalunya Nit. I per altra banda, també els dilluns, estrenem cançó. Entra a la llista del Catalunya Nit Curtis Harding amb una veritat com un temple. I need your love. Necessito el teu amor. I amb amor cada nit busquem algú que tanqui el Catalunya Nit. Només posem una condició, que hagi tingut un gran dia. Fins demà a les 10.
Hola, sóc la Laura Escursell, estudiant de la UPC de Terrassa del Màster de Gestió d'Enginyeria i Tecnologia, i avui és un gran dia perquè sóc una de les guanyadores del concurs UPC Thinking, que col·labora amb els festivals Cruïlla, Primavera Sound i Sonar, i he tingut el plaer de guanyar dos premis, un en solitari amb la meva proposta pel Sonar i un conjuntament amb la Paula pel Primavera Sound. Bàsicament, el que el Sonar ens proposava era un repte de com incloure la gent amb discapacitats dins del festival. Llavors, jo vaig triar la gent amb discapacitat auditiva i els que els hi vaig proposar era que aquestes persones portessin diferents adhesius repartits pel cos estratègicament i que aquests viuressin en funció de la música que estava sonant. D'aquesta forma, ells podrien percebre la música i, a més, podrien estar inclosos amb la resta dels assistents sense haver de destinar-los com una àrea només per ells.
Hola, sóc la Paula Nagel. Bàsicament, hem fet un concurs en el que l'objectiu era l'optimització de l'acollida i logística d'artistes i nosaltres hem proposat la creació d'una aplicació per traslladar els artistes que arriben. Llavors, bàsicament, consisteix en un equip de runners, que són les persones encarregades de traslladar els artistes, i es generen dos tipus de trasllats, els de, des de l'aeroport fins a allotjament i de l'allotjament fins al festival. Llavors, bàsicament, en base a una recollida d'informació i creació de base de dades, doncs es desenvolupa una optimització que minimitza el temps en els que els artistes estan esperant a ser traslladats. Moltes gràcies per tot i bona nit.